COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un 25% d'alumnes pateix assetjament segons diversos estudis. Aquest últim any, Educació xifra en 843 els casos de violència infantil a l'entorn escolar. Són dos casos diaris identificats i el 20% acaben a mans dels Mossos i també de la Fiscalia. Bona tarda, soc Carlos Losada i avui, dia contra l'assetjament escolar, els experts avisen que la prevenció és clau. Canvis en el rendiment acadèmic, pèrdua d'interès o excuses per no anar a classe o dormir i menjar malament són símptomes que un menor pot ser objecte de bullying. En aquesta línia de prevenció, els Mossos d'Esquadra han implantat un nou programa contra l'assetjament, on els alumnes més grans ajuden els petits i fins i tot fan d'enllaç amb els Mossos d'Esquadra. El programa ja s'ha posat en pràctica en un centre educatiu del Prat i la policia autonòmica creu que pot salvar força vides. Amb nois i noies d'aquest centre i agents de la policia catalana ha parlat l'Adrián García.
Els alumnes de tercer i quart d'ESO ajudaran els més petits de primer per poder avisar els agents davant de possibles situacions d'assetjament. Amb aquest pla es pretén que la proximitat d'edats entre els alumnes serveixi per poder explicar més fàcilment aquests episodis. Els estudiants de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat han rebut els agents per conèixer el nou programa. La Denise, una nena de 13 anys, indica que la seva classe hi ha assetjament i que la xerrada pot servir perquè es deixi de produir.
Creo que a la gente que hace esto le podría servir muy bien de ayuda para no volverlo a hacer.
Altres noies com l'Anna adverteix que les xarxes socials s'estan provocant aquestes situacions.
Ahora está más normalizado por Instagram o por WhatsApp de tener que estar en un grupo y que esa gente se meta con una cierta persona en el grupo por cualquier motivo.
La Irene, nova referent d'assetjament escolar, explica com hauran d'actuar davant aquestes situacions.
Hay un caso más que nada es intentar ver quién es el que discrimina a la otra persona y hablar. Y si es un caso ya más greve, pues se comunica con los Mossos d'Esquadra.
Joan Miquel Martínez, creador del programa de Tu a Tu, assegura que els casos d'assetjament s'aturaran des del primer moment.
Amb aquest grau de confiança més gran, eren capaços d'arribar a les situacions en les etapes incipients de bullying homofòbic, aquests insults a través de les xarxes socials.
A Catalunya n'hi ha una mitjana de 100 denúncies per assetjaments escolars cada any. Els Mossos creuen que la xifra encara n'és major, però són casos que mai acaben a instàncies policials.
Llums d'alarma, doncs, a les escoles catalanes i llums d'alarma encesos també al Servei Català del Trànsit pel gran nombre d'accidents mortals a les carreteres. Des que ha començat l'any, 57 persones han deixat la vida a la xarxa viària catalana. Les últimes víctimes han estat aquest diumenge en un cap de setmana especialment tràgic amb un total de 7 morts i que situa l'abril com el mes que ha concentrat més víctimes mortals des que va començar aquest 2022. Per què hi ha tants accidents mortals a les carreteres? Aquesta pregunta que ens fem pràcticament tots i ha trobat alguna resposta al Joel Lozano.
L'error humà és la causa en pràcticament la totalitat dels accidents, segons ens ha explicat Òscar Iatge, coordinador de Mobilitat i Seguretat Viària del Servei Català del Trànsit. Ell diu que les distraccions són un dels factors principals, malgrat que també n'hi ha d'altres.
Hi ha causes com, diguem-ne, infraccions, que es fan no per distracció, sinó per voluntat pròpia, particularment excessos de velocitat, sobretot, i també cal tindre en compte que un 45% dels conductors morts, al voltant d'un 40, entre un 30 i un 45%, cada any són que havien consumit alcohol o algun tipus de droga.
Cristian Bardagí, director de l'àrea de mobilitat del RAC, destaca un fet que és inusual, com el cas de les morts per atropellament a les autopistes. Per exemple, a l'AP7, fins al 30 d'abril, han mort 10 persones, 6 d'elles per atropellament. Tanmateix, ens assegura que on cal posar el focus és a les carreteres convencionals.
Entre el 40% de les víctimes mortals han mort en xocs frontals. I aquests xocs frontals passen en carreteres convencionals, amb un carril per cada sentit. Per tant, màxima atenció a la circulació en carreteres convencionals.
Els especialistes també coincideixen que una de les causes és la progressiva tornada a la normalitat, que fa que el nombre de víctimes mortals a les carreteres es vegi incrementat respecte a l'any passat. Destaquen que el nombre de morts és molt similar al d'abans de la pandèmia, el 2019, quan fins a finals d'abril van perdre la vida 54 persones.
Prudència i paciència, doncs, a la carretera. Amb aquesta notícia obrim ja àrea de serveis. Ho fem, com sempre, amb la previsió del temps del Said Esbai. Bona tarda, Said.
Bona tarda. Avui dilluns a Catalunya, cel ennuvolat amb xàfecs i tempestes ocasionals a l'interior, localment forts al Pirineu. Temperatures màximes en descens, menys acusat al litoral amb valors de fins a 21 graus a Girona, 20 a Barcelona i Tarragona i 18 a Lleida. A més, ben variable fluix predominant la component est. Demà dimarts, cel ennuvolat o cobert amb precipitacions a la meitat sud al matí i xàfecs ocasionalment acompanyats de tempesta a l'interior de la meitat nord a la tarda, tendint a remetre al final del dia. Temperatures amb pocs canvis i vent de l'est i del nord-est fluix amb intervals de moderat al litoral. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com està la xarxa viària en aquests instants? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general podem parlar de calma en aquesta xarxa viària. Comencem, però, parlant de la Ronda de Dalt, a la zona de la Vall d'Hebron, a l'altura de Vallcarca, en aquesta zona. I tenim un vehicle variat, que talla carril. De fet, el talla en sentit Llobregat, però veiem aturades en tots dos sentits de la marxa. Per tant, hi ha un tram de retencions entre Horta, la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, entre Sant Gervàs i la Vall d'Hebron, sentit Besòs, Ronda de Dalt amb problemes. Ara en aquesta zona de Vall d'Hebron, en totes dues direccions. Bona cosa més, de la resta de vies, ens quedem a la B30, lateral de l'autopista AP7, carregada, lenta amb aturades, entre Cerdanyola i Barberà, un parell de quilòmetres, i en tots dos sentits de la marxa. En principi, de moment, a la resta de la xarxa viària, parlem de circulació com ho defronta. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Doncs vinga, arriba l'hora de parlar d'esports amb el José Luis Gil. Bona tarda, José Luis.
Què tal, Carlos? Bona
Comencem
tarda.
Comencem setmana. Amb quins continguts Esports Cope?
Doncs mira, repassarem el cap de setmana on el Barça s'instal·la a la segona plaça de la Lliga de Primera amb 2 punts sobre el Sevilla i 5 sobre l'Atlético de Madrid. Després de recuperar el Camp Nou al camí de la victòria 2-1 contra el Mallorca, coses que ens deixa aquest partit, Elena Condis.
Sobretot una bona notícia, el retorn d'Ansu Fati al minut 74 va reaparèixer per quarta vegada aquesta temporada. Les tres anteriors havia marcat, ahir és veritat que no va tenir pràcticament protagonisme perquè Xavi el va col·locar en la posició de nou per estalviar-li esforços i perquè vagi tornant progressivament, màxima prudència amb Ansu Fati. Té estrella, ho deia el tècnic, i estava molt content Xavi Hernández de poder tornar a comptar amb el seu 10 al Barça.
Ansu es un jugador especial, tiene gol, lo ves en el entrenamiento, ¿no? Que hasta le caen sin querer y marca goles, ¿no? Al final es un jugador que tiene que estar en el área. Y tal como está, vuelve de una lesión, pues lo veo más de 9 en estos momentos que en banda, ¿no? Bueno, sí que es verdad que no está con el ritmo y con la capacidad física necesaria, pero bueno, muy bien, contento, feliz por él. El barcelonismo también es una gran noticia. Es un jugador diferencial y la pena que no lo hemos tenido estos meses, que seguro que nos hubiera ayudado, ¿no?
La notícia negativa és que Piqué no acaba de fer net. Ahir al minut 10 ja va veure que no podia seguir, va aguantar fins al 26, quan el Barça es va avançar al marcador i aleshores va demanar el canvi durant la celebració del gol de Memphis Depay. Avui, per cert, és un dels 4 jugadors que ha anat a la ciutat esportiva perquè l'equip té festa fins dimecres. Els altres han estat Alba i els dos lesionats, Pedri i Sergi Roberto.
A més de tot això, repassarem amb Víctor Navarro l'estat de la qüestió de les renovacions pendents, com ara la de Gavi, que demanava ahir el tècnic Xavi Hernández. També en clau Barça, l'expectació generada per la classificació del femení per a la final de la Champions a Turín ha provocat aquest matí un col·lapse de la web on els socis blaugranes podien accedir a una de les 3.000 entrades gratuïtes que UEFA regalava tant al Futbol Club Barcelona, en aquest cas, com a l'Olímpic de Lyon. Pel que fa a l'Espanyol, retorn als entrenaments de la plantilla de Vicente Moreno després del 4-0 al Bernabéu, última hora en blanquiblau, Quique Iglesias.
Primer dia de feina de la setmana preparant el partit del proper diumenge a 6:45 de la tarda contra Osasuna. Tant de bo l'Espanyol pugui guanyar un partit a Osasuna el proper diumenge, com bé dic, estarà doncs salvat. Un Espanyol que acumula 3 derrotes consecutives i que tenia fins fa unes setmanes un bon vestidor i ara va camí de certificar una salvació doncs, a dures penes, amb molts dubtes, i tot sembla que és un desastre, fins i tot la relació entre Vicente Moreno i RDT, o la relació entre RDT i la resta del vestidor. Veurem qui dona la cara aquesta setmana. Demà, més feina a Sant Adrià.
A segona divisió, victòria del Girona al camp de l'Alcorcón, 0-1. Estuani va fer el gol del triomf gironí, però va fallar dos penals. Partit no apte per malalts del cor i que deixa el Girona com estava. 4 punts per sobre de la setena plaça després de les victòries dels 8 primers classificats a la taula. El tècnic Michel Sánchez, en versió patidora.
He sufrido mucho, sí, pero es que pienso que en estas fechas que estamos ya todo va a ser así. Hay jugadores que esto no lo han vivido tanto, ¿eh? Lo único que les he dicho ahora y siempre es que nosotros dependemos de la pelota, pero ojalá tengamos que seguir sufriendo más de 4 jornadas y estemos en un playoff que para mí es un éxito ya rotundo, y luego ya buscaremos la fórmula de entrar con todas las garantías.
Pàgina poliesportiva, cap de setmana de glòria pel Barça de futbol sala, campió de la Champions després de la victòria a la final 4-0 davant l'Sporting de Portugal. Passarà pels micròfons d'Esports Cope el guardameta Didac Plana, a peu de pista. Després del partit, satisfacció del tècnic Jesús Velasco.
Todo merece la pena cuando llegas a este momento, ¿no? Entonces, mira, estoy encantado por los jugadores, por el grupo, los aficionados que han venido. Yo creo que para el club es importante también, la sección, todos los chavales que tenemos detrás. Creo que hemos hecho una gran gesta y hay que disfrutarla como se merece.
Més èxits, hem de parlar en golf d'Adrià Arnaus, guanyador del Catalunya Championship, primera victòria pel golfista català en el circuit europeu, que es col·loca en el número 52 del rànquing d'aquest esport. En bàsquet, i després de la jornada ACB, passem a estar pendents del cinquè i definitiu partit dels quarts de final de l'Eurolliga, demà al Palau, entre el Barça i el Bayern. No queden localitats. Aquesta tarda, la novetat a l'entrenament blaugrana podria ser la presència de Corey Higgins, per primera vegada superada la seva fascitis plantar. Jasikevičius, el tècnic, després de la victòria en Lliga contra el Burgos.
Toca descansar, estar con familias, ¿no? Estar un poco disfrutando la vida esta tarde, y bueno, ya mañana empezaremos a ver el segundo partido, y claramente donde hay que dar el máximo todo, pero ahora mismo el equipo ha estado bien hoy, ha hecho su trabajo, lo que tenía que hacer como buen entreno, y toca descansar y tenemos tiempo.
Twitter @esportscope, allà estan instal·lades les preguntes del dia. En clau blaugrana us preguntem si creieu que acabarà segon a la Lliga el Futbol Club Barcelona. Guanya el sí, 61,3%, en contra d'un 38,7% que creu que no. En blanc i blau, preguntem avui si li caldrà algun punt més a l'Espanyol per salvar la categoria. Creu que sí, el 64,7%, pensa que no, el 35,3%.
Gràcies, José Luis, cita obligada, com sempre, 3 de la tarda i 5 minuts, Esportscope, bon programa.
Fins demà, Carlos, adeu.
Catalunya i els seus hospitals, tant públics com privats, s'ha deixat de ser atractius pels MIR, els joves que aspiren a ser metges de ple dret. De la darrera fornada d'aspirants, només un dels més ben puntuats vol venir als hospitals catalans, tota la resta han optat per centres de Madrid, Andalusia o la Comunitat Valenciana. Treballar més per conveni, regalar moltíssimes hores extra de forma generalitzada i una gran sobrecàrrega assistencial són alguns dels motius que allunyen els MIR de Catalunya. I és que ningú vol treballar en males condicions. Sergi Tor.
Sí, i posem dades. La número 1 de la promoció és de Galícia i ha decidit marxar a Granada. De les 6 primeres notes, 3 a Andalusia, 3 a Madrid. A Catalunya atrau de les millors notes a una primera especialitat. El Clínica té 18 adjudicacions, La Paz o el Gregorio Marañón, 29. Per què? El sou és deficient a tot Espanya, Catalunya tanca en 1.032 euros més, la comunitat a que menys pague, però ho intenta començar el sou amb hores extra. Aquí el secretari general del Sindicat de Metges, Xavier Lleonard, senyala a COPE Catalunya i Andorra que el greu inconvenient de l'oferta de salut són els horaris.
Comparativament, els horaris dels residents de Catalunya són més extensos que la major part dels seus companys de la resta d'Espanya.
6 anys de carrera, més una dura oposició per cobrar uns 1.100 euros sense guàrdies al mes. El sou més baix d'Europa. Suïssa paga 6 vegades més. No és d'estranyar que un MIR que vol mantenir el seu anonimat es rebel·li per la simetria responsabilitat-sou.
En una guàrdia que estàs tu decidint si el pacient s'ha de sedar, si no s'ha de sedar, quin tractament posar, que es pot morir o no es pot morir, i realment estem cobrant menys que tota la gent de la qual, en teoria, estem per sobre de responsabilitat laboral. No? Infermeres, auxiliars, realment estan cobrant més que nosaltres, els residents. Quan nosaltres... no, això és el que a mi em sembla així una mica més greu, que la feina en si està molt mal pagada.
I un avís, en 5 anys a Espanya jubilaran a 50.000 professionals, un 27% de la plantilla. Xavier Lleonard explica amb clau de pregunta l'escenari actual.
A mi el que em sorprèn absolutament és que encara hi hagi algú que se sorprengui que no tinguin metges.
Estudiar medicina s'ha disparat un 44%. Els que aprovin no tindran atur, però que treballin a Catalunya i a Espanya ja és més complicat.
Nou revés per l'alcaldessa de Colau en el pols que manté amb el grup inversor Baures Investment. I és que menys d'una setmana després que l'Audiència de Barcelona imputés l'alcaldessa per presumpta prevaricació i coaccions al fons immobiliari, l'Ajuntament ha revocat l'expedient sancionador que havia més. I amb quina excusa? Doncs negar-se a oferir un lloguer social als ocupes que s'havien instal·lat en diverses de les seves propietats. La Yolanda Canales té tots els detalls d'aquesta nova clatellada a l'alcaldessa Colau.
Maria José Tarancón ha mostrat la seva satisfacció per aquesta decisió de l'Ajuntament, que ha revocat tot l'expedient sancionador contra Baures. De moment, el consistori ha presentat un escrit, en aquest sentit, a un dels jutjats, però la intenció és presentar-ho a tots on s'han de dirimir aquestes multes contra l'empresa. L'advocada recorda que ja porten 3 anys de lluita, primer recorrent les sancions al propi consistori i després anant per la via del contenciós administratiu, i fins i tot ha recordat un cop guanyada una sentència on es declarava inconstitucional i, per tant, nul·la una d'aquestes multes, l'Ajuntament encara va enviar una ordre d'embargament per les altres sancions no guanyades per l'empresa. Però amb aquesta marxa enrere en tota regla, Tarancón considera que l'Ajuntament està reconeixent que no ho estava fent bé. A més, l'advocada deixa clar que continuaran amb la via penal contra el consistori. Recordem que l'Audiència de Barcelona va ordenar fa uns dies a un jutjat de la capital catalana que investigui per coaccions i prevaricació a l'alcaldessa de Colau i a 3 càrrecs municipals més per aquest cas. Escoltem Maria José Tarancón.
Estamos encantados, por un lado, pero por otro lado, considero que es la teoría de los actos propios, pero el ayuntamiento está reconsiderando la situación y está viendo pues, que va a haber aquí ha perjudicado a un tercero, que es mi representado. Claro, nosotros vamos a seguir con el procedimiento penal en relación a los otros temas que tenemos y en este mismo que nos dan la razón de que hay prevaricación.
Tarancón també ha explicat que en cap moment l'advocat de l'Ajuntament s'ha posat en contacte amb ells, ha intentat arribar a un acord, i això que afegeix, l'empresa no ha al·legat res de nou des d'un bon començament. El consistori va imposar 6 sancions que anaven des dels 69.000 fins als 71.000 euros a Baures perquè considerava que havia incomplert la llei del dret a l'habitatge, en el sentit que no havia ofert un lloguer social als ocupes.
Gràcies, Yolanda. Mentrestant, 4 integrants de la Sindicatura de Comptes han estat cobrant triennis d'aquest ens fiscalitzador del sector públic quan ja no hi treballaven. La informació avançada avui pel diari Ara parla de 2 exsíndics, Agustí Colom i Montserrat de Veí, d'un exsíndic major, Joan Colom, i d'una secretària general, Montserrat Vendrell. En conjunt, des que van deixar de treballar a la sindicatura, han cobrat ni més ni menys que 338.822 euros. Des d'aquesta institució asseguren que els triennis als exsíndics estan plenament i legalment previstos, tot i que des dels grups de l'oposició, des d'alguns grups de l'oposició al Parlament, no ho tenen tan clar. Aleix González.
Des dels grups parlamentaris de l'oposició assegura que demanaran responsabilitats i transparència després de les informacions avançades pel diari Ara. Aleguen que és un mal ús dels fons públics que des del punt de vista moral i social costa d'explicar. Escoltem a Nacho Martín Blanco, portaveu del grup parlamentari de Ciutadans al Parlament de Catalunya.
Nosaltres, òbviament, com a partit regenerador, que el que pretén és la transparència de les institucions públiques, de les administracions públiques, doncs tenim l'obligació moral d'exigir responsabilitats, d'exigir transparència.
Per la seva part, des de Vox acusen a la Generalitat de malgastar els diners de la societat catalana. Així ho explica Ignacio Garriga, president del grup parlamentari de Vox a Catalunya.
Los catalanes estamos hartos de pagar demasiados impuestos que son utilizados en gastos superfluos y totalmente prescindibles. Y en este caso, nuevamente, es un dinero por cobrar sin trabajar. Y por eso podemos volver a concluir que España no nos roba. La Generalitat no roba.
En paral·lel, el diari Ara també explica que els membres de la mesa del Parlament han cobrat un plus per pagar-se els desplaçaments mentre disposaven, a la vegada, de cotxe oficial de manera gratuïta per moure's.
I t'explico ara un informe de l'entitat Impulso Ciudadano que, amb xifres sobre la taula, desmunta l'estratègia nacionalista de que el català és la llengua més feble. Adrián García, què explica aquest informe?
asseguren que després de fer les comprovacions dels llocs oficials web del govern, demostren que la llengua gaudeix d'una bona salut. Fins a 138 disposicions legals emparen el català en diferents àrees com l'ensenyament, la toponímia o els mitjans de comunicació, i afirma que en molts casos és la llengua predominant o fins i tot exclusiva. Tanmateix, des de la plataforma asseguren que les resolucions preses des del Parlament són obsessives perquè el català sigui llengua única i que criden a la desobediència per no complir les sentències. José Domingo, president d'Impulso Ciudadano, destaca que des de la Generalitat es vol obtenir un procés perquè els castellanoparlants passin a utilitzar el català com a llengua principal.
Lo que se está reflejando en el Pacte Nacional per la Llengua, que se centra exclusivamente en la lengua catalana, se quiere que la gente que tiene como lengua materna o lengua de identificación el castellano deje su lengua para pasar a identificarse con la lengua catalana.
L'estudi també afirma que 281 entitats s'estan beneficiant de subvencions públiques per fomentar la llengua catalana. Des de la institució creuen que hi ha un component de victimisme en aquesta qüestió, quan en realitat les polítiques que s'estan realitzant, segons afirmen, són clarament favorables cap al català.
Marxem ara a Lleida, on fa uns moments que els Mossos d'Esquadra han detingut un home que havia atracat una oficina bancària al barri de la Bordeta. El detingut ha amenaçat clients i treballadors i la policia l'ha hagut de detenir després de disparar-li a una cama. Com han anat tots aquests fets, Lídia Muñoz?
Així és, els Mossos han arrestat el lladre just després d'assaltar el banc amb un ganivet a plena llum del dia. El van aconseguir encerclar i reduir després que se'ls abraonés i en veure en perill la seva integritat, els Mossos li van disparar. Això sí, immediatament va ser traslladat a l'hospital. L'home està acusat per aquests fets, però a més per ser l'autor de l'intent de robatori amb intimidació a una noia que sortia dissabte passat d'una discoteca i a qui va agredir amb un ganivet fent-li diversos talls.
I un policia nacional ha evitat el suïcidi d'una dona veïna de Cubelles, al Garraf, d'uns 70 anys. Nil Jaime Juan ha parlat amb la gent que ha salvat la vida d'aquesta senyora i també ens ha explicat com van anar els fets.
Doncs sí, és que la gent de policia fora de servei va veure com aquesta dona travessava un pont de gran altura i de pas exclusiu de ferrocarril amb intenció de llançar-se. Aquí a Cope Barcelona hem parlat amb el policia en qüestió, l'Ivan, i ens ha explicat com en veure la situació no va dubtar a actuar. La gent ens relata així com era de perillosa la situació a causa de l'estat d'alterament que vivia la víctima.
La mujer estaba súper alterada, estaba muy excitada, además con los brazos en alto, gritando. Al ver que no me hacía caso y que yo veía que el tiempo estaba corriendo en contra de los dos, automáticamente le dije que intentara ayudarme a moverla y si ella no me ayudaba, yo automáticamente tendría que tirar de ella. I efectivament així fue.
L'Ivan ens explica com de difícil va ser dialogar amb la dona en qüestió fins que la situació es va calmejar fora de perill.
Y ya poquito a poco, pues bueno, me la fui ganando un poco y ella entró a hablar conmigo ya hasta que llegó un momento en el que yo creo que ella se relajó del todo y ella empezó a contarme automáticamente todos los problemas que tenía. Y es que yo lo tenía claro de que la vida de ella corría peligro, además porque es que justo antes había pasado un tren en dirección contraria.
Actuacions com aquestes s'integren dins el programa d'incidents amb suïcides, que són formacions i tècniques emprades durant la formació dels cossos policials i que porten coneixements crucials per assistir en situacions similars a aquestes.
I quatre manifestants contra les restriccions per la Covid han acceptat aquest dilluns 2 anys i mig de presó per haver llançat objectes contra els Mossos d'Esquadra en una manifestació el 30 d'octubre de 2020 a Barcelona. En el judici a l'audiència de la capital catalana, els quatre acusats han acceptat els fets i han pactat una rebaixa de la pena inicial demanada per la Fiscalia, que era de 5 anys i mig, per atemptat a l'autoritat i desordres públics. A més, els ha suspès el compliment de la pena durant els propers 3 anys amb la condició que no delinqueixin durant aquest període i que paguin una multa de 1.440 euros i que no acudeixin a cap manifestació durant 3 anys. Fem ara una pausa per la publicitat i després ens espera l'escriptor i periodista Ramon d'Espanya amb el seu llibre Barcelona Fantasma, minut i mig, i tornem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I saludem ara, o avui concretament aquest dilluns, el periodista cultural Ramon d'Espanya, que acaba de publicar el llibre Barcelona Fantasma, un recull de les seves columnes publicades al digital Crònica Global. Són articles barcelonins en els quals aboca llocs que han conegut, que ha conegut i que ha viscut intensament, però alguns d'ells, molts d'ells, ja no existeixen. I també recorda persones, amics i coneguts, que tampoc, per desgràcia, ens acompanyen a dia d'avui. Ramon d'Espanya, bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres, eh?
Molt bona tarda, com esteu?
Aviam, aquest llibre, Barcelona Fantasma, és una Barcelona, la dels anys 70-80, una bocanada de creativitat, una bocanada de llibertat, una Barcelona viva, divertida, amb vida, no hi havia en aquell moment? Com ho veus?
Sí, bueno, de fet el llibre és una mena d'autobiografia disfressada, no? O sigui, se'n pot trobar en cada text, però potser en un racó, no? Se'n veu un peu o una cama. Però de fet és una revisió d'una època centrada en persones i coses, com indica el subtítol del llibre, sí, que ja no existeixen, no? Mm-hmm. Intentant evitar el to fúnebre, perquè no és el meu estil ni tampoc era la intenció del llibre, i intentant evitar també la nostàlgia, no? Yeah. Perquè ja deia a José Luis de Vilallonga, que en paz descanse, que la nostàlgia és un error. Jo l'únic que volia era mirar cap enrere, potser perquè ja tinc una edat o dues i ja he gastat una gran part del temps que em tocava a la Terra, i intentar reconstruir per a la gent de la meva generació i pels més joves que tinguin certa curiositat, mm-hmm, intentar tractar de reconstruir el que era la Barcelona, diguem-ne, potser més il·lusionada de l'època de la transició i els anys posteriors, 70, no? A través d'una sèrie de llocs i de persones. Són com les peces d'un puzzle. Clar,
era una Barcelona amb més llibertat que la que hi ha ara, Ramon Poder?
Home, hi ha una Barcelona més cutre, no? Era una Barcelona prèvia a l'Olimpiada, però també era una Barcelona amb un moment històric molt concret, no? Que potser facilitava a la gent de la meva edat la possibilitat de fer coses, perquè estava tot per fer, no? O sigui, sortíem d'una dictadura, se suposava que anàvem camí de convertir-nos en un país normal, això es veu que no ens ha sortit gaire bé. Vam tenir aquells 5 anys insòlits en la història de Catalunya, entre la mort de Franco i la primera victòria del Pujol, que no se sabia ben bé qui manava, qui estava prohibit i què estava permès. I jo diria que va ser un moment històric bastant estimulant per ser jove i per intentar tirar endavant una sèrie d'iniciatives que estaven com molt verdes, no? Mm. Però que estaven allà bategant en certs sectors de la societat. I és la Barcelona que jo recordo.
En el llibre, quan situes tu l'inici del que es podíem anomenar el declivi de la Barcelona? Abans dels Jocs del 92 o després dels Jocs?
Anem a veure. Jo no sóc un antiolimpiada allò perquè sí. Crec que va tenir les seves conseqüències positives, extraesportives, evidentment, com acostumem acostumen a passar amb aquests grans events, no? Mm-hmm. que bàsicament és una qüestió d'obra pública i de repensament de la ciutat, no? És veritat que després dels Jocs Olímpics ens van posar de moda i anaves a qualsevol ciutat d'Europa o dels Estats Units i tothom et deia que quina sort tenies per viure en una ciutat tan meravellosa i tal, no? Mm. Però sí que es va perdre una mica, potser per qüestions purament històriques, eh? Mm. Però es va perdre una mica el caràcter aquell alternatiu típic de l'underground de la meva joventut, no? Mm. La ciutat va entrar en un procés de gentrificació que encara l'estem pagant i bastant car. I jo crec, sobretot, que és que actualment la pinça entre els nacionalistes i els comuns no posa gaire fàcil portar a terme les activitats que eren més fàcils de tirar endavant quan jo era jove, perquè tot era molt més confús, més poc definit.
Tants obstacles burocràtics. En el llibre, Ramon, repasses també locals emblemàtics de Barcelona, com Bocaccio, Estudio 54, el Dragstore, el famós Dragstore, i parles de gent com Jaume Peric, famós dibuixant, Terenci Moix també. Déu-n'hi-do quins personatges, eh? Què en pensarien aquests dos, en Moix i en Peric, per exemple, del procés?
Jo els trobo a faltar molt aquests dos davant d'aquest deliri del procés, perquè crec que la seva actitud hauria estat molt necessària i absolutament hilarant, no? Eren dos personatges amb un sentit de l'humor monumental, amb un sentit autocrític absolut, no? De fet, no era gent de la meva generació, perquè jo era de la generació del Celeste i ells eren, diguem-ne, de la generació del Bocaccio, no? I els del Celeste ens agradava molt parlar malament dels del Bocaccio. Encara que després els coneixies un a un i acostumaven a ser...
El Bocaccio són els de la Upper Diagonal, no, Ramon, en certa manera?
Sí, bueno, sí. Però és que tampoc puc parlar gaire, perquè jo vaig agafar ja l'etapa més decadent, quan duraven Garrafons... I el màxim que et podies trobar era Jaime Gil de Viedma parlant amb un punky. Era tot Oriol Regàs, que era una persona excel·lent, ja s'havia retirat. Jo vaig agafar ja les escorrialles.
Escolta, en el llibre, Ramon, dius que en Barcelona Fantasma, dius que tu has estimat molt Barcelona i que ara ja no l'estimes tant. Per què?
Bueno, totes les relacions llargues tenen el que tenen, no? I, de fet, les relacions amb les ciutats s'assemblen bastant a les relacions sentimentals, no? De la mateixa manera que has tingut nòvies que te les has estimat molt i que ara les veus pel carrer i canvies de vorera perquè no saps què dir-li... M'ha passat en més puestos, no només amb la meva ciutat natal. M'ha passat en París, en Nova York... I el que passa és que amb la pròpia ciutat sempre hi ha aquesta relació d'amor-odi, no? I sí, reconec que d'un temps ençà visc aquí perquè no sé on anar-me'n, perquè ja tinc una edat, perquè em queden quatre amics que estan per aquí... i perquè em guanyo la vida aquí, però sense gaire entusiasme. Però pot ser la culpa no és de la ciutat, sinó és meva.
I escolta una cosa, Ramon, com pot recuperar Barcelona aquesta pistonada que ha anat perdent? Tu parlaves d'aquesta pinça entre el colauisme i el nacionalisme o l'independentisme.
Sí, bueno, és que em sembla una pinça criminal, clar. Entre uns que volen que això sigui la capital d'una nació mil·lenària i els altres, que estaran com empenyats en salvar-nos de nosaltres mateixos, i en cap dels dos sectors detecto cap tipus d'interès per la cultura, o sigui, ni l'oficial, ni l'alternativa, ni res. Tot es redueix a una política de gestos, no? I en el cas concret de l'Ajuntament, és, És una barreja, diguem, de petulància i analfabetisme funcional que crec que està tenint unes conseqüències funestes.
Molt bé. Escolta, el Barcelona Fantasma, el llibre del Ramon d'Espanya, un llibre que pot riure molt amb aquest llibre, No és pas per plorar del que qualsevol tiempo pasado fue mejor, veritat?
No, en absolut. Jo crec que és un llibre que es fa un ús bastant...
I es llegeix bé i ràpid,
de la ironia.
Sí. Ramon d'Espanya, moltíssimes gràcies per estar aquest migdia a la cadena COPE Catalunya Andorra. Que vagi molt bé. Aviam si entre tots plegats recuperem Barcelona i recuperem Catalunya. I bé, els que no ho hagin fet, llegir el llibre, Barcelona la Fantasma, per passar-s'ho força bé. Gràcies, Ramon, bona tarda.
Vinga, entre tots ho farem tot. Vinga, gràcies.
Sempre amb bon humor, Ramon d'Espanya. Nosaltres tornem a l'actualitat més immediata, la del dia a dia, que ens diu que l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, confia que ben aviat sortirà de tot el procés judicial que envolta el cas del Consell Esportiu Municipal, perquè ja ha donat, diu, tot tipus d'explicacions davant del jutge del cas. Marín, en unes declaracions a COPE Catalunya i Andorra, també ha assegurat que el pacte de la Diputació de Barcelona, de la que n'és presidenta, amb Junts per Catalunya, funciona prou bé, i sobre els conflictes que el raper Morat té amb els veïns del barri de la Florida i també amb la policia local i els Mossos, li ha demanat que aposti aquest raper per la convivència i que estimi molt més a l'Hospitalet.
L'alcaldessa socialista i presidenta de la Diputació de Barcelona encara es troba imputada arran del cas del Consell Esportiu, el qual involucra el qui va ser el seu segon tinent d'alcalde fins fa pocs dies, Cristian Alcázar. Marín, que ja ha donat tota mena d'explicacions a la justícia per aclarir la seva situació, menciona estar molt tranquil al respecte i anhela poder estar fora del cas el més aviat possible.
És el que espero i, per tant, quan abans passi millor. Però, clar, evidentment, no, els tempos de la justícia doncs corresponen a la justícia i no a la resta.
L'alcaldessa d'Hospitalet també ha parlat del raper Morat. El cantant que viu al barri de la Florida ha patit diversos enfrontaments amb els veïns, a més de tenir conflictes amb la policia municipal i amb els Mossos d'Esquadra. Marín reclama col·laboració a Morat perquè s'aturin aquests altercats.
Jo, més que els veïns de la Florida, els hi demanaria doncs, al Morat que estimi una mica més el seu barri, que estimi una mica més a la seva ciutat.
En clau política, la presidenta de la Diputació de Barcelona ha destacat que l'aliança entre els socialistes i Junts per Catalunya gaudeix de bona salut gràcies a l'aposta pels interessos dels ciutadans.
Hem estat un exemple de que des de la discrepància política en alguns temes, si deixem això a banda, hi ha molts temes que ens hi podem posar d'acord.
D'altra banda, Marina ha descrit com una gran oportunitat perduda la no ampliació de l'aeroport del Prat i lamenta que a causa del procés s'estiguin perdent grans beneficis econòmics d'empresaris que volen invertir a Catalunya.
I aquest cap de setmana el campus Manresa de la Universitat de Vic ha posat en marxa l'escola Bressol Upetita, destinada a totes les famílies interessades en portar-hi els infants. Es tracta d'un nou servei que oferirà la universitat el pròxim curs. És la primera llar d'infants de Catalunya vinculada a uns estudis de grau, els de mestre d'educació infantil. Més detalls amb la Lídia Muñoz.
Es tracta d'un projecte pioner ple d'innovacions. La idea és que la nova escola Bressol sigui un espai formatiu i de recursos a disposició dels alumnes del grau. És per això que ells seran els propis cuidadors, una iniciativa que la ideòloga de la Upetita, Montserrat Pedreira, cataloga com una millora.
És una aposta estratègica. És que formem mestres d'infantil i som prou valents com per dir formem bons mestres d'infantil i ens atrevim a posar-ho en pràctica. I això és el valor que donem des de la universitat.
Un dels eixos del projecte és estimular la curiositat i l'esperit investigador dels infants, que els impulsors de la llar assegura que tenen envers el món que els envolta i per això disposaran d'un espai científic, un aspecte que els pares valoren especialment, com ha explicat Xavi Gironès, pare d'un infant de 19 mesos que molt probablement acudeix al centre el curs vinent.
Que bueno, que se'n pot aprofitar ell, no? I pensem que la seva educació, no?, en aquestes primeres edats, si està vinculada a aquests processos innovadors d'una universitat, doncs és un valor afegit molt important.
La nova llar d'infants es posarà en marxa el proper mes de setembre i estarà oberta a la població en general i arrencarà amb 41 places per pàrvuls de 0 a 3 anys.
Bona iniciativa, doncs, de la Universitat de Vic, al campus de Manresa. Amb aquesta notícia tanquem migdia COPE Catalunya i Andorra. No deixeu la sintonia d'aquesta cadena d'emissores. Pilar García Muñiz i Àngel Correas ens segueixen explicant més notícies que també t'interessen. Que vagi bé. Molt bona tarda.